El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Molt bon dia, 2:15, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui a l'estudi Ramon Bernils tenim amb Sam Abrams, Antoni Ramon, en Domènec Miquel i en Jordi Casas. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir aquesta estona de tertúlia. De fet, el Sam ja estava avançant un dels temes que volia tractar, aquestes declaracions del ministre de Justícia, Ruiz Gallardón, que va dir ahir a Barcelona en una trobada amb empresaris que veu a Catalunya fora de l'euro si veu Espanya fora de l'euro si Catalunya s'independitza. Diu que Espanya no té sentit sense Catalunya, i això davant de persones il·lustres del món empresarial. Sam, va, comença, que tenies ganes de parlar d'aquest senyor avui.
Home, a veure, el discurs d'aquest bon senyor, primer de tot s'ha de determinar exactament a qui anava adreçat. Perquè en un principi anava adreçat a l'empresariat català i una sèrie d'adlàters, de periodistes, etc., i opinadors, però jo crec que també era un discurs adreçat al seu partit, que des de que ara es dedica a la natació l'Esperanza Aguirre, jo crec que a ell se li han pujat una altra vegada els fums de voler liderar, diguem-ne, el partit. I aleshores una de les primeres manifestacions és venir aquí, suposadament enviat pel govern, però jo crec que ell el que està intentant fer és dir: seguiu-me a mi que jo arreglo el tema, eh? Aquells són uns carcamals, perquè ell sempre ha fet aquesta deriva des d'uns plantejaments ultradretans fins a uns plantejaments liberals, fins al punt de que diguis, i recordo que es va dir perfectament, aquest tio perquè no salti i no se'n va al PSOE, perquè en el fons està a l'altra banda de la ratlla vermella que separa els dos partits. Per tant, aquesta és primera. Segona, dins del que són les seves declaracions, jo crec que cal delimitar dues coses. Una, el xantatge emocional i històric, allò de dir Catalunya, que és el motor, i Catalunya, que no sé què, i que aquí, que allà, i que tal i que qual, que és una mena d'apel·lació als sentiments, a l'essencialisme, a les històries aquestes del xantatge emocional, i després va venir la forta de dir, escoltin, ni el somiïn en provar-lo. I anava sense dir-ho, però ho va dir clarament: tinc instruments, sóc el ministre de Justícia, a mi em toca treure la porra si algú no es porta bé, tinc aquests instruments, en sóc plenament conscient i els faré servir. I allò que dius, caramba, això és un dinar de 3 plats i de 5 estrelles, un missatge al partit, que vinc. Un missatge sentimental als catalans: no us porteu malament, que sou el cap, la locomotora, sempre ho heu estat, no sé què. I després la porra, déu-n'hi-do, no?
Toni.
A veure, tornem a veure, no?, declaracions des de l'estat espanyol, com deia el Sam, l'amenaça, el reny, i poca cosa més. Si tant ara sembla ser que ens estimen, no?, i tant que Espanya no té sentit sense Catalunya, com s'entén que durant tants i tants anys se'ns hagi tractat tan malament? Per tant, que s'ho facin mirar, perquè semblen una mica esquizofrènics. No em puc entendre que ara es combinin aquestes dues declaracions. Però sí que hi ha un aspecte positiu per tots els que defensen la construcció d'un estat propi o la independència de Catalunya, és que continuen sense poder donar cap argument en positiu, cap argument, doncs, que sigui favorable per Catalunya, doncs, per continuar units. Sempre ve acompanyat, com dèiem, d'aquest toc de bastó, d'aquesta amenaça, i d'aquestes declaracions d'un futur apocalíptic per l'economia catalana i per l'economia espanyola, que moltes vegades, doncs, queden desacreditats per grups econòmics catalans.
Domènec, Jordi, qui segueix?
No, és que va, sembla Domènec. Una mica així incomprensible, perquè en realitat el que ajuden és a fomentar l'independentisme. Aquestes declaracions, l'única cosa que aconsegueixen és això. És que gent que no estigui convençuda, diguéssim, doncs cada vegada es vagi convencent més, no? Quan sembla que la seva política hauria de ser la contrària, no? Haurien de començar a fer algun gest, de cedir alguna cosa per intentar de calmar els ànims. Però no, no hi ha cap gest per calmar els ànims. Al contrari, en tot cas, diguéssim, el que es fan són amenaces. I front a les amenaces, l'única cosa que es aconsegueix és més la radicalització de l'altra banda. I això és evident. I amb la qual cosa, a veure, sembla, diguéssim, doncs, que tinguin un gran interès en que finalment, diguéssim, doncs, Catalunya sigui independent, eh? Perquè, vull dir, si no, no s'entén aquesta actitud que tenen.
Jordi, que et veig una mica apagat.
No, jo ja sé que nosaltres en aquest període tindrem més propensió a veure la palla a l'ull de l'altre que la viga en el propi, no? Jo crec que visceralitats, cops de budell n'hi haurà per les dues bandes. I ja començo a veure indicis de què podem prendre mal. I donaré dos exemples. Ahir el senyor Mas va inaugurar a Ato, bueno, que ha llegit un diari que potser no és representatiu, no? I allò que Ato de parlar de la qualitat de la lleitat, no. És que nosaltres som una empresa molt catalana. Primera. Segona, el senyor Mas recomanant civilinament que es mengin productes catalans. Allò. Ja comencem. Ja comencem.
Però no voldràs que digui que...
No, ja comencem. Mirar-se el Malic, tornar al nacionalisme més estret i més caspós, eh? Allò de casa, perdona, ho diguin els espanyols, ho diguin els catalans, més igual, amb un món cada cop més globalitzat, i després les apostes innecessàriament arriscades com les del camp del Barça. O sigui, ningú es va plantejar a mi que es polititzi el futbol, més igual, i tot cas, si això pot perjudicar o no el Barça, que ho decideixi la Junta, que per això mana.
Ara,
ningú es va plantejar que el diumenge passat que es podia haver perdut perfectament i es va estar amb trist. Tots els que van anar a crear independència de l'Estelada, si s'hagués perdut, s'haguessin tingut que posar l'honor a l'orgull nacional i l'Estelada no els hi capigués. Home, clar, quan fos una aposta d'aquestes, bueno, va, el Madrid li fot 0-4 al Barça. Què passa amb les estelades?
No era el primer partit que es cridava independència.
No, però és igual, aquest estava organitzat. A mi és igual, que vagi a cridar el que vulgui.
També ho estava el primer, perquè també casualment
va ser... No, jo pregunto, si es perd 0-4...
Al minut 17, segon
que... Perdona, si es perd 0-4, tot aquell orgull nacional, tot aquell treure pit i totes aquelles estelades, on te les poses? Bueno, són apostes arriscades i pot ser una metàfora, eh? Això pot ser una metàfora del país. A mi m'és igual, jo no vaig al futbol, a mi tampoc m'entusiasme, sé que hi ha gent que no hi va anar...
Tampoc ets independentista?
No, sí, gent que no va anar al Camp de Barça perquè sabia que se sentiria incòmode. Bueno, això serà un problema del Barça. Si això, com el club el perjudica, això serà un problema del Barça. A mi, jo ja no hi entro. Ara, era una aposta realment arriscada, que podies acabar fotent el ridícul. Bueno, pot acabar sent una metàfora. Jo només repeteixo, amb aquest tema... A nivell personal i tal, m'estan arribant indicis que em sembla que no els sabem portar bé. Per l'altre costat, indiscutiblement, però per aquest em temo que algunes coses comencen a fallar ja.
Sí, tot el que tu vulguis. El que passa que et vingui el ministre de Justícia del govern espanyol i que t'expliqui que el problema de Catalunya no és Espanya, des del partit, el govern, que és el PP, que ha fet tot el que ha pogut en els últims 5 anys per tallar les ales a Catalunya i encabronar Catalunya, la veritat, i després, diguem, de tot l'historial acumulat des de que es va signar la Constitució, és que em sembla un deliri. Que el Barça perd, doncs, escolta, es fa el ridícul que tu vulguis, però el sentiment està expressat i està, diguem-ne, posat sobre la taula. Quantes vegades en el món del futbol a nivell internacional la gent va, diguem-ne, amb les seves banderes tranquil·lament i perden i segueixen sacsejant les seves banderes i guanyarem la propera. Això ho fa tothom, ho fa tothom.
Amb les banderes de l'equip.
I les banderes nacionals, home, no fem bromes, eh?
Sí,
home,
sí.
Home. Els esports sempre s'han convertit, diguéssim, en el braç no armat de les nacions, eh?
I de fet el Barça té una història sempre a favor de l'autogovern de Catalunya, vist com un dels seus presidents el van assassinar durant la Guerra Civil, i també, per exemple, com li van tancar una vegada el camp per xular la marxa reial, i avisa en diverses ocasions com ha estat més que un club.
Sí, però pensem, això passa igual com a la TV3. Que de passar de ser una televisió nacional de Catalunya és la televisió nacionalista de Catalunya. Per definició, els seus socis són plurals i tenen criteris diferents que els lògics en qualsevol equip. Bueno, jo crec que això, ja dic, ho miro des de fora, perquè a mi si el Barça fot una hòstia i se'n va a tercera regional, no, em preocupa relativament. Però jo crec que això els seus directius haurien de mirar, d'intentar aquesta pluralitat, conservar-la. No podem convertir, igual que el punt avui s'ha convertit en un diari independentista, que amb tots els meus respectes no podem convertir el Barça en el mateix.
Però això ho han de decidir els socis, és que insisteixo des de fora.
Exacte, ho han de decidir els socis, els socis té una directiva que s'ho ha de pensar, això. Ara, repeteixo, si el cliché serà aquest, per una banda, i també serà aquest per l'altra, doncs bueno, pues vale. El diàleg amb unes dosis de racionalitat no sé on serà, jo crec que no hi serà enlloc, però bueno.
Jordi, jo crec que amb el tema del Barça et veig, no?, que quan la qüestió no t'agrada, clames a la pluralitat. A veure, si no hi hagués una majoria de socis i de seguidors del Barça, sí, favorables a la independència...
Però això ho has suposat tu, jo no posaré cap enquesta.
No, no. Home, es veu, jo crec que els crits d'independència a l'estadi, no aquests que diuen que van estar organitzats, sinó de dos partits anteriors, si no m'equivoco, van ser espontanis. I per tant, si ahir hi havia, el diumenge hi havia una majoria de públic, quan es veuen algunes imatges, no les que va retransmetre en alguns canals digitals que només enfocaven la gespa, doncs on es veia un gruix d'estelades en les grades del Camp Nou, serà perquè els socis i seguidors del Barça, doncs, en aquests moments es declaren independentistes. No crec que poguéssim, ni la Junta, ni ningú pugui manipular el que és el soci i el seguidor del Barça.
Vale, tenim un club independentista, vale, perfecte. No, accepto la major, a partir d'aquí ja veurem.
És possible que la majoria de seguidors de l'estadi en aquell moment puguin ser independentistes.
Accepto la major ara.
Home, jo crec que el senyor Rossell és un senyor que s'ha caracteritzat claríssimament per voler despolititzar el Barça des del dia que va entrar i diguem-ne, desarticular tot el muntatge que havia fet l'anterior directiva, i no veig que el senyor dels 98.000 cartolines, que el tio digués ni mu en aquests moments. Potser ho farà d'aquí un temps, etc, però jo no veig que la directiva del Barça estigui incomodat.
Jo crec que més que despolititzar, va intentar descatalanitzar el club en un sentit, perquè quan arriba, la primera trobada que fa com a president, Rossell, és amb el president Fernández Vara d'Extremadura per demanar-li disculpes per unes presumptes paraules de Laporta.
I
a partir d'aquí, ell també va fer política, i ara ell s'ha vist en una situació en què les coses estan canviant, i amb ell li convé també, per mantenir probablement la seva cadira, fer algun gir catalanista al club, perquè cap de fi aquest senyor d'anar a les urnes després. I el que deies de si hi ha enquestes o no hi ha enquestes. A mi m'explica una vegada el Joan Franquesa, exvicepresident del Barça, que tenien enquestes internes preguntant als socis catalans del Barça com se sentien, i la immensa majoria se sentien catalans, només catalans, i molt més catalans que espanyols. Per tant, la massa social del Barça té unes característiques que agradin o no agradin, són les que són.
No confiem el culo con las témpores, que deia un amic meu.
No,
a veure, catalans i més catalans, allò és el conjunt, el gruix de la població de Catalunya.
No, però tant, molt més t'estic dient.
I per
molt
tant,
més.
Bueno, vale, molt més, però d'això a tindre una opció política determinada és una altra. Una cosa és sentir-se catalans, i catalanistes, ja ho hem sentit, un català, catalanista, nacional, català, tal, i ara per ara no sóc independentista. Bueno, és que són dues coses diferents, i dir que l'objectiu d'en Rossell era descatalanitzar el Barça. Home,
doncs sembla, molta gent ho passa per així.
Em sembla que és
molta
una...
Molta gent ho passa per així.
Perdona, vist el precedent d'aquell impresentable de Laporta, que el va fer servir com a plataforma per presentar-se, se suposava per guanyar d'allò, home, no m'estranya que l'home digués, hòstia, anem a posar una mica de seny, perquè escolta, és que l'altre...
I obtindre els resultats esportius més importants de la història del Barça, també.
Va ressuscitar un club que estava enfonsat, precisament per una persona que feia política, que era Joan Gaspar. Joan Laporta va ressuscitar un club, agradi o no agradi.
Va tindre la santa sort, que a més va ser idea seu de contactar-lo, de tenir el Guardiola d'entrenador.
I primer el Rijkaard, no ho oblidem. És a dir, 4 anys abans. Domènec, que no t'hem sentit.
Ara, si Laporta ha de passar com un sant i una persona assenyada, que passi com un sant i una persona assenyada. Clar, si ara tothom que es posi l'etiqueta independentista ha de ser sant de la distribució. Però escolta...
Vas del blanc al negre, que dona gust.
Perdona, a Laporta, un geni, tu.
No, però ara diguéssim...
Un geni, Laporta, tu. Un geni.
No, jo entenc que en Sandro Rossell no ha descatalanitzat el Barça, ni molt menys, i que diguéssim que sempre ha defensat unes posicions catalanistes. Ara, defensar, diguéssim, unes posicions catalanistes no necessàriament implica, diguéssim, unes posicions independentistes, que això són conceptes diferents. Una cosa és el catalanisme i una altra cosa, diguéssim, en tot cas, és l'independentisme. I sí que és cert que, diguéssim, amb aquests aspectes més polítics, diguéssim, o sigui, amb els aspectes de catalanisme cultural em sembla que no se li pot retreure absolutament res en Sandro Rosell, i en canvi amb aquests aspectes, diguéssim, doncs, culturals, doncs ha jugat a la putida Ramoneta, però bueno, en fi, hi ha qui dona exemple, vull dir, per tant, tampoc no té per què... diguéssim, ara dir, és que aquest senyor què fa? Vale, n'hi ha altres que també ho fan,
I ho han fet.
I ho han fet, exacte. Vull dir, però jo forma crec... part, em sembla, de les tradicions catalanes, també, això,
No està enterrada la puta de la Ramoneta, no? No està enterrada.
Perdona, si vas veure tota l'escena, al final traia la mà.
Algun tema més? Sobre la situació econòmica de l'estat espanyol, que l'FMI creu que l'economia caurà el triple del que preveu l'executiu espanyol, per tant, probablement ens veurem amb més retallades, malgrat que cada vegada que diu una cosa al govern del PP, pocs dies després veiem que s'ha de matisar una tot cosa, o canviar-ho de dalt a baix. Digues,
una pregunta d'ordre conceptual. Quan diem l'economia de l'estat espanyol, estan referant als pressupostos públics, perquè l'estat espanyol és una estructura jurídica. Llavors, jo és el que em passa, la temperatura, el temps a l'estat espanyol, els accidents de tràfic a l'estat espanyol. Escolta, l'estat espanyol és una estructura jurídica, m'entens? I si tu parles d'algú que afecta a una expressió geogràfica, has de dir Espanya, no has de dir estat espanyol, vull dir, això és així de clar. Jo ja sé que a TV3 ens hem acostumat a dir sempre estat espanyol, però no, és veritat, no plou a l'estat espanyol. Que plou? A la Moncloa? Al Ministeri d'Interior? On plou? Esclar, és que és absurd, mirat conceptualment és
absolutament... no plou i aquest és el
problema. És absolutament, l'expressió és absurda del tot. Ara diu, l'estat de l'economia i l'estat espanyol.
Puc dir el que vulgui, perquè no. Si parlem dels, si no t'agrada, Jordi, doncs és l'estat...
Perdona, però no, estic reivindicant el rigor conceptual. Si estem parlant de pressupostos, estem parlant dels pressupostos de l'estat espanyol, vale, perquè és una estructura jurídica i és que fa els pressupostos del govern i tal qual. Si estem parlant de l'economia, no estem parlant només de l'economia de l'estat espanyol, estem parlant de la meva, del d'Astúries, del Bilbao i tal. Per tant, no és l'expressió no és l'estat espanyol. Ara...
Dit això, si vols, i si us plau, et pots centrar en el tema que he presentat.
Aquí quan toques el Moreniu fa mal.
No, ho dic perquè...
A veure, diguéssim, jo penso que un dels problemes més grans que hi ha en aquests moments és aquesta dualitat entre el que convé políticament i el que convé econòmicament. No? I, de fet, el PP està absolutament ancorat amb allò que convé políticament. I, aleshores, tenim pocs diners i els mal invertim. És a dir, els invertim en aquelles coses que tenen rèdits polítics i no tenen rèdits econòmics. I això és el gran problema que tenim, i és el gran problema que estem arrossegant des de fa molts anys.
Des de la transició.
Sí, des de fa molts anys.
Partidista, d'absolutament tots els recursos i totes les possibilitats. I tot el tema famós del corredor mediterrani i el corredor central és, diguem-ne, la justificació. És la justificació.
I l'AVE cada capital de província i totes aquesta sèrie de coses que sabem que econòmicament són deficitàries, que només ens portaran problemes en el futur i que, en canvi, diguéssim, seguim invertint en aquestes coses i no en aquelles que ens han de proporcionar els beneficis per poder pagar aquests deutes. Això és el que és més absurd de tot el plantejament del govern espanyol. Però no d'ara, sinó, diguéssim, doncs, d'això. Pràcticament des de l'inici de la transició.
En un termini, el greu, per les dades que se saben que hi hagi a última hora, és que com hi ha de preveure les previsions econòmiques sobre les quals aquest el pressupost fallen de dalt a baix, ja ho deia tothom, hi ha el Fons Monetari Internacional, era? La Unió Europea. Sí. Deia que en lloc del 0, almenys 0,5 serà un menys 1,3. Vull dir, això desmantella els pressupostos de dalt a baix. I després, clar, és que parlar de previsions del Fons Monetari Internacional també fa una mica de llullo, perquè fa un any deia que el 2013 començaria a créixer l'economia espanyola, es recuperaria, ja està dient
al final del túnel,
que caurem un menys 1,3, no? Però bueno, ho deia perquè l'altra previsió del Fons Monetari Internacional és de que podem estar a les portes d'una recessió general, mundial, fins i tot. I ara llegia que l'últim trimestre a França ja és recessió. Sí. Vull dir que, ostres, a curt termini pinten bastos,
Tanta austeritat, tanta retallada, tanta alarma econòmica i social sempre aboca a una tanta, recessió.
I tanta mala gestió, diguéssim, i mala inversió. A veure, que aquest és un dels problemes fonamentals.
I tanta retallada.
A veure, si tu inverteixes en allò que et donarà beneficis, el que n'hi ha generant, diguéssim, és que a més també els ingressos dels estats vagin pujant. Però si tu has invertit només en el dèficit, l'altre tampoc et pujarà, i en canvi diguéssim cada vegada tindràs més forat. El qual és totalment absurd, vull dir, és que a veure, això no cal ser economista per entendre-ho, eh?
Els empresaris valencians que no són susceptibles de ser independentistes catalans ni nacionalistes ni res de tot això van fer unes declaracions fa uns dies, no recordo exactament quin dia, concretament el que era president del Real Madrid, el Vicente Boluda, posava justament això damunt de la taula. El que no s'ha queixat el PP del País Valencià s'han queixat els empresaris, no? De dir, escolti, no inverteixin en allò que només provocarà deute. Que no ens connecta amb Europa.
No és declaracions, un dinar amb el com es diu el president de, amb el Fabra. Era un tu de tu amb el Fabra.
Sí, sí.
Sí, sí. Home, és que ell, evidentment, el corredor central, amb ell no li convé.
De totes maneres...
Una fotia igual que qualsevol altre d'aquí.
De totes maneres...
Però és que tu només cal veure, diguéssim, per exemple, com han anat les inversions, el que es porta, diguéssim, d'any, les inversions de foment, en l'estat espanyol, no? A Madrid han gastat el 111% de lo pressupostat. A Catalunya s'ha gastat el 39% de lo pressupostat.
Però a part d'aquests elements...
De lo pressupostat. I, diguéssim, dir, ara, sempre... ja no em poso en el que es havia pressupostat a Madrid o el que es havia pressupostat, diguéssim, a Catalunya.
Sempre, però, hòstia, tots els discursos...
Així no funcionen.
Però... Tots els discursos del govern de l'estat espanyol sempre donen pressupostat dues coses. Una, tot el que jo dic no s'aplica a mi. Sempre s'aplica als altres.
Sí, sí.
I segona, la Constitució m'empara. I la Constitució és inamovible. Punt. I a partir d'aquí ve el Ruiz Gallardón i et diu això, que Espanya no és el problema de Catalunya. Serà possible. Serà carallot. I va i ho diu a Barcelona. I ho diu el tio que ha estat l'alcalde de Madrid... i que ha estat un dels artífecs d'aquest concurs, a veure qui pot més, i intentar erosionar la posició de Barcelona com a capital de Catalunya, com a capital d'Espanya i com un dels capitals del Mediterrani.
Sí, sí, sobretot com a capital econòmica d'Espanya. Sí, sí,
de totes maneres, aquests elements que dieu que són d'ordre estratègic, no? D'on s'inverteix, però n'hi ha un de més immediat, que és la falta de liquidez d'aquest país. Estem fent retallades, estan entrant menys impostos, menys ingressos, i la partida dels interessos del deute ja és brutal. Ja és la primera partida del pressupost. És a dir, tot allò que estàs allò, tu estàs menjant amb allò. I mentrestant estàs fent la puta i la ramoneta amb l'expressió amb el tema del rescat.
Clar, però...
Suposa que s'està esperant que passi el 21 d'octubre, no? Però, bueno, no tenim calés, o els interessos estan menjant el pressupost, però, bueno...
Més que el 21 d'octubre, jo crec que aquest bon senyor sap que com hi hagi una intervenció, ell és home mort. Què li va passar al Berlusconi? És a dir, allà on hi ha hagut una intervenció, aquell que va passar a Grècia, què va passar a Irlanda? És a dir, tots els països que han tingut intervenció, el president en qüestió era home mort.
Sí, 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 però escolta tu, quan se sàpiga que efectivament els pressupostos no es compliran, que les previsions de l'any que ve serà un 26% d'atur, i torni a pujar la prima de risc, perquè tornarà a pujar, ja veuràs tu, ja veuràs tu, llavors sí que estarà entre l'espasa i la paret, eh? Vull dir que...
No, no, això seguríssim.
No sé, dir... això que dius tu ho puc entendre, però em sembla que no se'n podrà escapar, eh?
D'acord,
perquè les dues coses la porta a la tomba.
D'acord, però ell... està intentant jugar les cartes.
No, això sí, però...
I el que trobo absolutament de deliri és, en definitiva, per enèsima vegada, resulta que les qüestions vitals d'Espanya resulta que depenen d'unes qüestions de partit i de lideratge. Perquè, en el fons, la seva gran preocupació i la preocupació del seu partit és, si decapitem el partit, és a dir, el Mariano va a la reserva i tot el que significava la proposta, diguem, de més o menys moderada del Rajoy respecte a Aznar, en quins termes queda el PP? Qui és el proper líder de PP si es crema el cartutxo de Rajoy i tot el que significa? Aquí està la bola de veritat. La bola de veritat.
I perquè penses que el Gallardón diu aquestes coses?
Home, evidentment, que és el que he començat dient, que és un missatge que ell envia al seu partit, de dir, estic disponible, i els catalans m'estimen, mira, que sortiré a la foto, i jo puc aportar solucions on els altres no. I jo, diguem-ne...
Quines solucions, eh? El Garrot.
Sí, però recorda que aquest senyor té el Premi Blanquerna per Amigo de Catalunya.
Sí, sí.
Que el Club d'Amigos de Catalunya són els que em fan més por de tots.
Sí, sí, són els que fan trèvola.
De totes maneres, tot això que diem, totes aquestes especulacions, tot això pot quedar amb aigua de borrajes, que no sé com es diu en català.
Aigua de borrajes.
Aigua de borrajes, si la crisi va més, perquè això petarà, eh? Tot aquest debat que hem tingut aquest matí, que tot, quedarà amb aigua de borrajes si això va més, eh? Perquè això arribarà un moment que serà insostenible, eh?
I el que està intentant el Rajoy és salvar la pell, en definitiva, i trobar la maneta de que hi hagi una intervenció, perquè no sigui intervenció a tota escala, com
hi ha hagut a Grècia. És com els fons de liquiditat, anar-li posant noms. Sí, no, sí. Aquí també les trampes que l'estat espanyol es fa al solitari és amb el dèficit, quan no permet ni un desviament a comunitats o ajuntaments. No? I justament el que hauríem de mirar és posar damunt de la taula quins són aquests dèficits de l'administració central, autonòmica i ajuntaments, però també repartir i posar damunt de la taula qui té les competències de cadascuna de les coses. Perquè segurament serà molt fàcil que l'Estat pugui sortir-ne mínimament airós quan moltes de les, o la majoria de competències, sobretot en el cas de Catalunya, doncs estan transferides. Per tant, és impossible anar retallant els traspassos econòmics de l'Estat cap a les comunitats, exigir que no hi ha dèficit, però en canvi no donar cap suport a aquestes competències transferides. I a més, l'Estat no està fent cap gest, ni un gest, per l'estalvi. No està fent cap gest amb el que és el Senat, com s'havia dit algunes vegades. No s'ha fet cap gest amb ministeris que, com dèiem, les competències, doncs, cultura, educació, etc., estan transferides a les comunitats autònomes. Ja podríem dir no s'ha fet cap gest amb la monarquia, però bueno, això seria un altre debat. Però, en canvi, sí que exigeix, no?, a qui té les competències, a qui té la responsabilitat de prestar els serveis públics, doncs, a fer les grans retallades. I, en canvi, l'Estat, doncs, s'ho mira des de la barrera.
És el que he dit jo. Diguem-ne, sempre que es parla des de Madrid, es parla amb dos benentesos d'entrada. Una, això no s'aplica a mi. Dos, m'empara la Constitució. Ja està.
I mentrestant veiem que els espanyols partidaris d'un estat sense autonomies i amb un únic poder centralitzat cada cop són més. Veiem com, per exemple, moltes persones aposten per la supressió de les autonomies, un 24,5%, i un 14% és partidari de restar competències als governs autonòmics. Una enquesta que va sortir ahir del Centre d'Investigacions Sociològiques, l'ENS Demoscopi de l'Estat espanyol, fet a principis de setembre. Algun comentari més?
No ho sé si el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol estarien d'acord amb aquesta enquesta, perquè el repartiment de poders, de barons, que en diuen a les diferents comunitats autònomes, diputats, etc., i un gran nombre de càrrecs, doncs en molts casos també han servit per mantenir l'hegemonia política en algunes de les comunitats. Per tant, no sé si el que la població espanyola sembla demanant, no?, amb aquesta enquesta, els dos grans partits espanyols no estarien massa disposats.
Sí, més que de barons i de càrrecs, diguéssim, sobretot això de petits càrrecs, d'aquella gent que està a ajuntaments, a diputacions, a organismes, que no sé què, i dius, però tu què hi fas allà? No, bueno, no ho sé, jo com que sóc del partit m'hi han posat,
Home, mirem el percentatge d'Andalusia, és brutal.
Sí, 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 però això també val per Catalunya, Això també val
per Catalunya. I sobretot ara que hem revaloritzat les diputacions, que abans no les volíem carregar i ara seran a l'embrió de la hisenda pròpia. Bueno, jo crec que l'enquesta el que reflecteix és que anem cap a una polarització de posicions, això està clar. En un debat d'aquest tipus les posicions es polaritzaran.
No, i de la mateixa manera, diguem-ne, que l'independentisme no ha sortit del buit, sinó que ha estat una onada constant que ha anat venint, i qui ha tingut seny l'ha vist i qui no, a Espanya ha sortit exactament la mateixa. I aquesta onada, diguem-ne, de ultranacionalisme, etc., doncs és exactament el fruit també de molts anys d'anar-s'ho corrent.
De totes maneres, a veure, en puritat conceptual, hem d'admetre que igual que hi ha un nacionalisme català, hi ha un nacionalisme espanyol. És igual de legítim, m'hi refereixo. Una altra cosa són les conseqüències d'un xoc entre els dos nacionalismes, aquesta o l'altra, però bueno, és igual de legítim, el que passa és que això no ajuda ni una part ni l'altra.
Sí, però em sembla que hi ha una cosa que se'n diu Constitució, i em sembla que la Constitució, tal com s'aplica, és una trampa total. que és una trampa total, de que sí, que hi ha llibertat, però en el fons no n'hi ha.
Bueno, no, però aquest és un altre tema. El nostre és un problema de sentiment. L'aplicació de la Constitució ja és una altra qüestió.
El tractarem un altre dia. Moltes gràcies, Jordi Casas, Domènec Miquel, Toni Ramon i Sam Abrams. Ens veiem dimarts que ve, si volen. Molt bon dia. Moment per al butlletí i al magazín.